Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre a tothom. Sigueu benvinguts i benvingudes. Ja han passat les festes, finalment, i espero que us hagin anat molt bé a tots. I ara, esperar el pic de l'Omicron. Sona lleig tot això, oi que sí? En fi, ja sabeu, molts contagis, però menys greus. Malgrat tot, jo m'estimo més no caure. Sempre a l'aguait, mascaretes, distàncies i vacunes. No sigui que ens estosseguin a sobre i ens deixin anar uns aerosols. Abans en dèiem capellans, això, eh? I ja tenim el bitxo a sobre. Ja em disculpareu la broma, però més val prendre-s'ho amb una mica d'humor. Roger Benet, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'Òpera, a Ràdio Sabadell.
Dal crudel que m'ha tradita és una ària a càrrec del personatge d'Irene de l'òpera Tamerlano de Georg Friedrich Händel, òpera que es va estrenar a Londres el dia 31 d'octubre de 1724. Era la rotunda veu de la contralt francesa Nathalie Stutzmann, que a més dirigia la formació barroca Orfeo 55. Dit això, de què parlarem avui? Han dit que el Flamarica ha anat a veure el Villarejo. Ja sabeu, aquell que tot el dia surt a la tele emmerdat als tribunals. Un creuament entre el Torrente i Anacleto Gente Secreto. I això perquè va saber que el nostre amic aquest fulano tenia moltes cintes amb gent que cantava i es va oferir a classificar-les i fer-ne una ressenya per una revista digital, però el Villarejo li va dir que no eren aptes per tots els públics, així que al Flamarín no li ha quedat més remei que tornar amb nosaltres amb la cua entre cames. Benvingut, Albert.
I sense cap ordre judicial, sobretot.
Això està bé. Avui, CD barroc de Natalie Stutzman i CD doble amb una òpera de Donizetti. Tot això a l'Ou Flamaric 32.
És pròpia ser.
En fi, escolta, molt bon any
molt bon
i
any,
em sí. Torno a genollar davant la creativitat de les teves presentacions,
ja
que no tenen igual, jo crec, en la història de la comunicació audiovisual, almenys catalana.
Ja em costa, ja, perquè a veure què cony has de dir. Mira, de vegades em venen inspiracions. Molt bé. Bon any, també, eh? Bon any. Aquí és el primer Olo Flamaric d'aquest any 2022 i deixa'm posar el cronòmetre en marxa perquè no el tenia posat i llavors ens perdem de temps. Bé, abans d'entrar en matèria, sentirem una altra peça molt curteta, aquesta del CD, que només és d'un minut, eh? És una peça instrumental, que és la Sinfonia de l'acte tercer, escena final d'Alessandro Severo, d'Antonio Lotti, òpera estrenada a Venècia el 1717, World Premiere Recording. I ara sí, Albert, què ens pots dir d'aquest interessantíssim CD produït per la discogràfica Erato, amb Natalie Stutzman cantant i al mateix temps dirigint la formació orquestral Orfeo 55?
Doncs mira, a finals del 2019 Natalie Stutzman va anunciar que dissolia aquest grup que havia creat l'any 2010.
Perquè no hi pasta per comer.
Exacte, no,
no hi havia pasta. No.
I a més això va coincidir que el juliol del 2019 el concertino, el primer violí de la formació, el Satomi Watanabe, em sembla que ho he pronunciat bé, va morir. Per tant, d'alguna manera el 2019 va ser la condemna
a mort, sí,
d'aquest projecte, i aquest CD d'alguna manera és aquest testament.
És l'últim.
Exacte. I a més és doncs, un repertori com molt d'aquests molt interessants, amb recuperació d'àries, una exhibició d'ella a nivell vocal fantàstic, una interpretació amb criteris històrics, i jo crec que un CD molt recomanable.
Digue'm una cosa, per això que queda el dubte, com es pot cantar i dirigir al mateix temps? Perquè amb un CD, encara, perquè no la veiem, però amb un concert que pugui donar en públic, com ho fa aquesta senyora per cantar i al mateix temps dirigir una orquestra que té darrere seu?
A veure, amb un concert, si em diguessis una òpera, això ja seria realment
complicat.
No, amb
una òpera no.
Amb un concert, pensa que la figura del director d'orquestra és de, principis del segle XIX, per tant, des del violí, el concertino, o Mozart mateix, des del piano, dirigir els concerts per piano, o les òperes des del clavicèmbal. Per tant, pensa que aquestes àries a nivell d'estructura musical no són molt complicades. Fixa't que la primera és una ària da capo en tres parts, i per tant ja hi ha també una certa regularitat a les frases, per tant hi ha uns punts en comú. Pensa que també hi ha el tema del baix continu, que no estava totes les notes escrites, xifrades, per tant en la interpretació ja hi ha un component de tradició i diguem-ne de connivència en què és més fàcil això. Em diguessis que és una òpera de Wagner que canta i dirigeix, però una ària barroca, una selecció de peces barroques no és tan tan difícil. Sembla. A més, hi ha el gest, espera, deixa'm dir, hi ha el gest, hi ha la mirada, hi ha l'expressió corporal, vull dir que tampoc és tan complicat.
Bueno, en una òpera no pot dirigir mai un cantant. Dirigir escènicament sí, també es dona, però dirigir musicalment no. Parles del gest i la mirada, un concert està enrere, vull dir, no té...
Sí,
no sé quines mirades pots fer.
Pots, bueno, no mirar al concertino, perquè, clar, la part musical, sobretot, va en les veus agudes, en aquest cas.
M'estàs dient que és el concertino que porta el pes.
No, i ella, com a cantant, també ho pot fer, s'han mirat algunes estructures de les àries, del fraseig musical, algunes entrades, també pot fer un gest amb la mà, vull dir que seria com una posada en escena, com si estigués cantant en aquella àrea, més enllà d'interpretar el personatge, doncs amb el gest també donar algunes indicacions musicals. Sí, no és una cosa molt desgavellada.
Bé, no sé on he llegit que aquesta senyora té una veu que la qualifiquen de cavernosa.
Home, doncs sí, és una veu, clar, evidentment aquest registre contralt és una veu ampla, fosca, que ha de tenir sempre les contralts un punt avellotat, a més, però fixa't, i ho anirem, ara ho escoltarem amb la següent audició, aquesta expressivitat, aquesta articulació refinada, aquest fraseig lligat, aquesta matís en algunes determinades síl·labes per donar aquest caràcter, el que seria l'expressió en general, i fixa't també, ara que hem fet diversos CDs de novetats de contratenors al llarg dels últims dos anys, especialment, com hi ha alguns contratenors, sobretot amb la corda, la tessitura més greu, que tenen un timbre que s'assembla bastant al de l'Stutzman.
Correcte, tens raó. Deixem donar unes pinzellades biogràfiques d'aquesta senyora, ràpidament. Va néixer a Suresne, a la Valia de París, el 6 de maig de 1965. Va estudiar a Nancy i a París i va debutar el 1985 amb el Magnificat de Bach. Té fet recitals i enregistraments de Lieder i cançó, de Schubert, de Schumann, de Mahler, de Brahms, de Debussy, de Fauré, premiats i reconeguts. I ha participat en òperes també, Orfeo, Di Fledermaus, en el paper d'Orlowski, L'Or del Rin, i també obres de Händel i Vivaldi. El 2009 és quan va crear aquesta, la seva pròpia orquestra de cambra, Orfeo 55, que ha tingut 10 anys de vida, no? La temporada 2021-2022 ha estat nomenada directora convidada principal de l'Orquestra de Filadèlfia.
Sí, però a més, recentment ha estat nomenada titular de l'Atlanta Symphony Orchestra i també és d'una convidada principal d'una orquestra noruega, i amb aquesta titulació, directora titular de l'Atlanta Symphony, és la segona dona directora titular als Estats Units després de la Marin Alsop, que ho és de Baltimore, per
molt
tant,
bé.
Rècords.
No, vull dir, aquesta dona potser està fent més carrera actualment com a directora que com a cantant, no? Bé, ara una mica més de música, la sentirem en Caro Addio del Labbro Amato, que és de la Griselda de Bononcini.
Accompagnato, tu d'amore.
Molt bé, i havent sentit aquesta ària, Albert, vull que expliquis ara les diferències entre el que és una mezzo-soprano i el que és una contralt.
Pim-pam, no? Full en blanc i bé, a veure, hi ha moltes coses. Aquest disc, per exemple, exemplifica el gust el gust barroc i de l'òpera seriosa al segle XVIII per les veus inusuals, estilitzades, davant el que aleshores considerava veus vulgars i ordinàries, com per exemple les sopranos lleugeres, els tenors i els baixos. Per tant, castrats i les veus femenines de soprano amples, amb capacitat per coloratura i sobretot els registres mig, contralts i greus i mezzos tenien un gran predicament. Berlioz ens diu també, per exemple, això ho vaig trobar en el seu tractat d'instrumentació el 44, les veus de mezzo, soprano i de contralt generalment són més homogènies que les de soprano, de manera que és més fàcil escriure per a elles. També hem de tenir en compte amb tota aquesta escissió, perquè és clar, aquesta divisió passa una mica com als baixos i als barítons, que no es donava de manera tan clara. Fixa't que el Don Giovanni, doncs, baix baríton, tant Leporello com Don Giovanni, malgrat les diferències que tenen de paper. I aleshores, doncs, aquesta escissió entre mezzo-soprano i contralt es dona també, primer, per una especificació, una especialització, més ben dit, de dramatúrgica d'alguns rols i per un canvi de sensibilitat a finals del XVIII, principis del XIX, que entre moltes altres coses relega les mezzos a papers generalment secundaris. Després, en tot cas, recorda'm que apunti el tema de França, que França sempre ha tingut les seves particularitats, i la contralt queda relegada a una dramatúrgia a vegades associada a allò fantàstic, ancestral, maternal.
De fet, el que és la figura de la mezzo-soprano comença a existir a partir del 19. Abans es deien altos, contralts, i de fet el que és la veu de contralt, que és tan baixa i tot això, hi ha molt poques.
Sí. Però en el barroc i l'òpera seriosa n'hi ha molta més. El que passa que en el 19, com que es desplaça el gust cap a la soprano, passa a ser la prima donna, només les sopranos, i aquest canvi també de les tècniques que vindran, amb el do de l'agut i el canvi de sensibilitat general, els rols es reparteixen i aleshores les mezzosopranos tenen un paper menys destacat.
Sí, però les mezzosopranos són les que avui en dia fan els rols aquests d'òpera barroca que feien les contralts en el seu moment, perquè el que es veu de contralt n'hi ha contadíssimes.
Sí, d'aquestes n'hi ha poques.
Ara hi ha aquesta, l'Eva Potles, que ja és grandeta. Home, la més gran per mi ha estat la Kathleen Ferrier, i la Marian Anderson i la Maureen Forrester, totes aquestes, vull dir, poquíssimes avui en dia que es puguin considerar contralts.
Però també tingues en compte que, per exemple, les mezzosopranos, que s'acosta més al que seria la configuració de la veu parlada, doncs no té aquest caràcter d'allò fantàstic, no? I aleshores no s'ha hagut de desenvolupar tant com, per exemple, les sopranos, que hi ha moltes tipologies, i bàsicament han quedat en dos, en les líriques i en les dramàtiques, perquè ja és una veu fosca o més fosca que una soprano lírica. Per tant, aquesta divisió de categories no li ha calgut tant. Sí. Hi ha moltes coses a dir, per exemple, també que hi ha moltes mezzosopranos amb volum i registre agut que han cantat papers de soprano, perquè de fet la tessitura tampoc és tant en el sobreagut, sí, en alguns papers sí, però si no, en general no és tan diferent. No és, i deixa'm acabar una petita cosa també de les contralts, que han de tenir, doncs, aquesta riquesa tímbrica, aquest color fosc, aquest so vellutat, i un metall controlat. El metall seria el que serien els harmònics aguts, que té una veu, i per tant una contralt no ha de tenir molts harmònics aguts, perquè si no ja tiraria cap a un color més clar, i seria més cap a una mezzo. Independentment d'això, també hem de tenir sempre en compte la tessitura en la que es mou i la comoditat de la cantant al seu registre, entre la nota més greu i la nota més aguda.
Sí, sí. No sé si ho he dit, em sembla que no. Aquest disc precisament es diu Contralto. I a mi em fa molta gràcia la portada, perquè surt la Natalie Stutzman amb una pinta de motera. No sé si t'has fixat que surt allà, que sembla que s'hagi deixat la Harley a l'entrada. No sé. I llavors, a darrere cada peça porta al costat el nom d'una contralt de l'època, que m'imagino que són les que van estrenar aquestes òperes en el seu dia.
Sí. Per cert, deixa'm apuntar una cosa, que si no faig l'explicació bé, després tindrem algun oient que enviarà una carta queixant-se de les meves explicacions. Que precisament això que deies de l'òpera barroca i del segle XVIII és el que Rossini encara hereta, per això encara, a part de que estigués casat amb la Colbrant, escriu molts dels papers femenins per contralt o per, sobretot, mezzo-soprano, en comptes de soprano, perquè encara hi havia aquesta herència barroca de veus fosques, greus, amb volum i amb agilitat.
Sí. Que la Colbrant no era ben bé una contralt, era una soprano sfogato d'aquelles.
Bueno,
que,
però que,
que tenia molta amplitud, que igual podia anar molt amunt que molt avall. Bé, acabarem amb una última peça, també instrumental, que és la Gavota, segona part de l'obertura de Medici di Gaula de Händel. Per cert, que aquesta òpera la faran en concert a l'Auditori de Barcelona el dia 3 de març, amb en Xavier Sabata, Núria Rial i d'altres, i les Vespres d'Arnadí. Jo ja tinc la meva entrada. I vosaltres?
La Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell presenten Parlem d'Òpera, cada dijous a les 8 del vespre.
Speranza mia
Bé, i això que acabem de sentir ja és de l'òpera de Donizetti que us anunciàvem al principi. L'òpera en qüestió és Il Paria, i el que hem sentit era de l'acte primer la cabaleta A que un raggio di speranza a càrrec del personatge de Neala, que aquí era la soprano Albina Shagimuratova. I sentíem també Marco Mimica com a Kevare i el cor, que és a l'òpera rara Chorus amb l'orquestra Britten Sinfonia, sota la batuta de Sir Mark Elder. I es tracta d'un enregistrament d'òpera rara que va sortir l'any passat, o el 2020, no estic segur, però recentment, en tot cas. Deixeu-me dir que aquesta òpera de Donizetti, força desconeguda, és un melodrama en dos actes, amb llibret de Domenico Ghilardoni, i es va estrenar al Teatro San Carlo de Nàpols el 12 de gener de 1829. L'èxit va ser modest i el compositor insatisfet la volia revisar, però no ho va arribar a fer i va utilitzar molta música en altres òperes. Digues alguna cosa abans no sentim més música.
Home, doncs que la versió en general és molt bona. Mm. Sis rols, diguem-ne, solistes, encara que és el quartet principal. Mm. Edició crítica de l'equip d'Òpera Rara. Òpera en general bastant ben feta, però no destacada, tot i que amb algunes coses, algun número de conjunt no n'hi ha. Per exemple, no hi ha concertants com a tal, la part de Xena, el Pezzo Concertato i la Estreta de conjunt, que té molts clars els esquemes, segueix molt clarament els esquemes del melodrama romàntic italià d'aquells anys, que té algunes àrees, alguns passatges d'inventiva, però que evidentment no té l'impacte i s'entén que no va ser una òpera que aconseguís l'èxit immediat perquè, per exemple, amb l'Anna Bolena, que vindrà l'any següent, doncs hi ha unes diferències considerables. Ara sentirem, hem sentit l'àrea, la cabaleta de la... d'aquest paper escrit per soprano lírico lleugera, que a més canta amb un timbre nítid, agut prou refulgent, amb agilitat, vull dir que és una gravació que, com en general les d'òperes rares, solen estar de notable cap amunt. Mm. Bé, hi ha aquelles gravacions d'òperes rares antigues que eren més fluixetes, doncs ja són història.
Mm. Molt bé, ara de l'acte segon sentirem la cabaleta del duet entre Neala i Idamore. Sarai tu sempre o caro, i d'amore el pari, que és el pari del títol, aquí és el tenor René Barbera. Oh, Ets a dir que d'aquesta òpera ja hi ha un altre enregistrament, que jo també el tinc, que és de Bon Giovanni, d'aquests que en directe a teatres italians de segona o tercera fila, que en el seu moment em vaig posar un fragment fa molt temps en aquí, però bueno, aquesta és més, de més qualitat. Per cert que al principi es havia anunciat que el protagonista seria el tenor canari el Celso Albelo, però al final ha estat el Barbera aquest. Penso que potser hauria estat millor l'Albelo, no creus?
Sí, segurament sí, per la seva capacitat de fraseig i sobretot pel domini i l'amplitud que té del registre agut. Recordem que el rol d'Idamore va ser escrit pel Rubini, que era un tenor contraltino, i que a més tenia una gran capacitat per les mixtures. I això es nota, encara que el Barbera aquest ho defensa en general prou bé, però sí que hi ha alguns moments que està cridat i que hi ha alguns aguts oberts, sobretot al final de l'ària, que si escoltem si poguéssim escoltar o que el públic ho fa a casa seva, l'ària de sortida de l'acte primer és un tros d'ària, tant en la cabaleta com en la introducció, ja que té 2 minuts d'introducció orquestral, i a més al final de l'acte primer, amb el duet que té la part del tenor, té uns aguts que molts tenors patiran si ho han de cantar. Per tant, el Celso Albelo potser hagués estat, sí, més adequat.
Sí, perquè penso que té la veu una mica més de gruix que no pas la del...
No, hi ha una facilitat a córrer pel registre agut i sobreagut amb més fluidesa que aquest Barbera.
Molt bé, ara explico l'argument, que és el que em toca sempre, no?
Home, i tant!
Molt bé, l'acció transcorre a la ciutat santa de Benarés, a la Índia. Idamore és un valent guerrer que ha derrotat els portuguesos i estima Neala, la qual el correspon. El pare d'aquesta és el cap dels bramans, que es diu Akebare, i l'ha destinada per casar-se amb Idamore, encara que li té mania per la seva glòria. Ara bé, Idamore amaga un secret. En realitat és un pària, un intocable descastat. Això a la Índia és tremendo. I apareix per allà el pare d'Idamore, de nom Zarete. Fa temps que no s'han vist, però quan aquest sap que el fill s'ha de casar amb la filla d'un bramant, s'enfila per les parets, perquè aquí hi ha consciència de casta per totes les bandes. Finalment el fill cedeix i diu que fugirà amb el pare, calçonassos, però abans es vol acomiadar de Neala, i Idamore li canta la veritat aquesta, la qual accepta fugir un cop s'hagin casat.
Molt normal tot, eh?
Sí. Quan Zarete sap que el casament s'està celebrant, irrompen al temple demanant igualtat pels pàries. Akebare el condemna a mort tot seguit, i Idamore es veu forçat a dir que és el fill de l'insolent pària, i el sogre, rabiós, també el condemna a mort.
És que hi ha sogres que són com Hisenda, eh? Quan menys t'ho esperes et foten el pal.
¿Por qué no te callas?
Mira el sogre aquest. El sogre de l'Aleti t'està escridassant. Bé, doncs Neala demana clemència per l'estimat, però son pare no cedeix. La filla aleshores decideix seguir-lo cap a la mort, mentre el seu enfollit pare exulta perquè ara per fi el poder suprem és a les seves mans. Tela marinera, no?
Tela marinera. I ara que ha sortit aquesta veueta per aquí, sí. Si t'hi fixes, si canvies una mica els papers, en comptes de ser el pare, és la jove que està en contra del sogre, fas un moviment, em recorda certa cosa de la casa reial una miqueta.
Sí, escolta, aquí ningú... No hi ha estimació ja entre les famílies, no és com abans, això. Molt bé, ara sentirem un cor, si et sembla, que és Brahma, autor de l'universo, que és del segon acte. Davant.
Thank you.
Què? Bonic aquest cor, oi?
Sí, realment, la importància del cor que té en aquesta òpera, potser no hi hagi tants concertants com hem dit, de fet, no, quasiment no n'hi ha, però sí que el cor té un paper rellevant i aquest cor musicalment és un cor de pesca en la tradició d'aquells anys en l'òpera italiana, no té aquest relleu, un número pel cor, que a més, doncs, ha de jugar amb certs passatges fora d'escena que també en l'acte primer surten, d'una òpera que, no ho hem dit, però arrel d'aquest fracàs de l'estrena, doncs Donizetti i ficarà mà en produccions i en títols posteriors com Anna Bolena, Il Diluvio Universale, sí. Torquato Tasso, Francesca di Foix, en fi, una òpera que, bueno, està bé en alguns números, però realment no té aquell impacte que tindran números a òperes posteriors.
Sempre has d'admirar aquesta vessant pràctica dels compositors d'aquella època, Donizetti, Rossini, sense anar més lluny, que, bueno, mira, fracassaven, o Bellini també, que amb la Zaira que li va fracassar, agafen la música i la posen en una altra òpera, així, i tan contents, i tot això que s'estalvien. Molt bé. Escolta, sentirem el finale d'Ilparia, que és La sorte di noi miseri, que intervenen Ida More, que és René Barberà, Zarete Misha Kiria, Neala, Albina Shahi Muratova, complicat això, i Akevare Marco Mimica. Sentim, doncs, el final de l'òpera. Bé, i a veure, no vull acabar el programa d'avui sense comentar la carta que hem rebut fa pocs dies de la senyora Joana Sala.
Que és com una carta al Reis Mags, ens demana alguna audició,
alguna cosa. No, jo feia, mira que feia setmanes que els hi dèiem als de la ràdio, no ha arribat cap carta, perquè jo sé que ella sempre ens envia una carta per felicitar el Nadal, i bueno, doncs, després de Nadal, encara que està datada el dia 19 de desembre... Doncs,
però deu posar Sa Majestat Jordi Torrents i el Patge Flamarit, segur.
No. Perquè, mira, també és paper reciclat, com el que
t'agrada. Ah, exacte.
Diu, benvolgut Jordi, no em cansaré mai de donar-te les gràcies pels teus programes, alguns els repeteixo i tot. Molt bé, eh? Sí, m'agrada, moltes gràcies. Com et trobes? Bé, gràcies a Déu, de moment, sense Omicron ni res, no. De moment toco fusta, porto 3 vacunes, no m'he contagiat, potser algun dia. Diu, espero que veu i gaudint de les festes. Jo sé que tothom no ho veu igual. Soc agnòstica, però he rebut i també he transmès la il·lusió de reunir-nos amb els que estimem. Jo també, eh? Jo soc agnòstic i a mi això, el component religiosa de les festes...
I us heu de vacunar també els agnòstics,
més,
o no?
Sí, més igual. Passa que en el meu cas, vull dir, ha sigut perquè la meva germana va agafar el Covid en ple Nadal, i sí, que ha sigut un Nadal una mica sui generis. Però bueno... El caràcter que té cadascú hi fa molt, sí senyora. M'encanta quan ens poses músiques o obres que no coneixem. Això és marca de la casa, perquè no trobarà cap altre programa d'òpera en tot Catalunya que li posi...
Que no n'hi ha gaires,
però... Que no n'hi ha gaires, però els que hi ha, ningú li posarà aquestes músiques tan...
Almenys amb tanta freqüència.
Exacte. I que són ben boniques. Sóc conscient que això et dona una feinada i que sabem ben feta. Sí, la feinada que tinc per pensar com presentaré el Flamarit cada vegada que ve.
Això sí que li dona feina.
Pensa que jo mai m'avorreixo. Ara, per sort, i de moment, podem anar a conservatoris i centres cívics que també ens acompanyen. Sempre tinc la il·lusió de sentir el teu programa i que de ben segur molts gaudim. Et desitjo la millor sort del món. Joana Sala. Moltíssimes gràcies, Joana. Ja sap que sempre ens fa molta il·lusió rebre les seves cartes, perquè ens encoratgen i bé, doncs diuen, bueno, potser no ho fem tan malament, noi.
Exacte. Noi? Sí. Escolti, senyora Joana, comparteixi a xarxes el programa, eh?
Exacte. Si ho pot fer, no sé... Sé que l'escolta per la tablet, em diu, però no sé d'on... Si de la web de Ràdio Sabadell o per Facebook... Però, en tot cas, es pot compartir a xarxes, si està a xarxes, com ella no hi està, però es pot compartir, així ens arribem a més gent. L'important és que es comparteixi.
Hi ha el Facebook del programa, recorda?
Sí, la pàgina Facebook del programa. A Facebook només cal anar i demanar Parlem d'Òpera i surt el nostre programa. Tu saps que cada programa queda penjat a Spotify, també?
Ah, això no ho sabia.
Sí.
Què dius? Doncs hauríem de difondre-ho.
Sí, no sé com, si ho fa la ràdio o a través de penjar-ho a la web de la ràdio, però cada programa està a Spotify.
Jo, com que rebo un avís d'un tal Jordi Torrents que em diu ja està penjat, ja pots compartir-ho, vaig a través del Facebook i l'escolto per allà, o directament a través de la web.
Sí. Bueno, molt bé. Quantes més maneres es puguin trobar per difondre el nostre programa, doncs més contents estarem. Molt bé, bueno, no sé, avui, com que he començat a cronometrar tard, bueno, penso que més o menys ens acostem a la mitja hora de xerrameca. I, en definitiva, això haurà estat tot per avui. I et donem moltes gràcies, Albert.
Com sempre, a tu. Ens veiem el mes de febrer amb algun llibre. Ho hem d'acabar de mirar.
I et dic que el febrer... ara trigarem més setmanes, perquè saps que normalment el teu programa és el segon del mes, normalment. Però el febrer no podrà ser així, perquè com que hi ha el Don Pasquale, el segon i tercer programa de febrer seran dedicats al Don Pasquale.
Doncs ja vindrem la tercera setmana.
I tu seràs l'últim programa del mes... Serà el teu, o sigui que ara tenim diverses setmanes de... Però no, el març ja vindrà més seguit, també, eh? O sigui, ara
fas moure l'agenda, realment...
Tu estàs a la meva disposició.
Sí, no m'ha quedat mai cap dubte.
Bueno, que vull dir que tenim temps per inventar-nos... jo per inventar-me una presentació com cal i tu per pensar què parlaré.
Bueno, estaré evangelitzant Catalunya amb el Don Pasqual, eh?
Sí, senyor, això espero. Molt bé, doncs això, 6 setmanes, d'aquí 6 setmanes ens tornem a trobar. I a tots vosaltres, només d'aquí a 7 dies que ens tornem a trobar. Adéu-siau i fins dijous que ve. Escolteu, ja us hem dit adéu, però resulta que ens ha quedat una mica de temps. Hi ha una peça que jo l'havia seleccionat i al final l'havia suprimit pensant que no n'hi hauria prou, però sí. I serà la cabaleta de l'àrea de Zarete, Cuesta dunque o Figlio ingrato, a càrrec del baríton Misha Kiria. I ara sí, sentirem això i adéu-siau fins la setmana que ve.
Cuesta dunque o Figlio ingrato, dopo il corso di tant'anni, spesi in lacrime ed affanni, questa dunque è la mercè. Ma se il padre abbandonasti, e il rendesti disperato, godi appieno, figlio ingrato, lo vedrai spirarti al piè. Di appieno figlio ingrato lo vedrai spirarti al piè. Godi appieno figlio ingrato lo vedrai, ingrato figlio lo vedrai. Dopo il corso di tant'anni, spesi in lacrime d'affanni, questa dunque è la mercè. Ma se il padre abbandonasti, e il rendesti disperato, padre appieno, figlio ingrato, lo vedrai spirare. Godi appieno figlio ingrato, lo vedrai spirarti al piè. Godi appieno figlio ingrato, lo vedrai, ingrato figlio, lo vedrai.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.